entrada que fem a Valdoreix i també a través del web de la MD de valdoreix.cat. El preu són 10 euros per concert i, com comentaves, tenim l'abonament especial amb els 4 concerts per 30 euros.
Fins i tot ja no està bé.
Ja no està bé.
Si no te'n vols perdre cap.
I descompte especial també del 50% per a joves, o sigui que...
Super, no? Cal fomentar sempre, que
i tant.
Aquest vincle amb la cultura dels joves, que el tenen, jo n'estic super convençuda, però a vegades l'economia no és la mateixa quan un és més jove i comença el món laboral. Exacte. O encara no ha començat, que més endavant a la vida. Susana, Manel, David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per fer-nos aquesta presentació avui, que es presentava justament al programa d'aquesta 11a edició del cicle de concerts a Can Montmany. Segur que serà tot un èxit, perquè amb aquesta programació i aquell entorn hi ha poc marge d'error, diguéssim. Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon dia.
Moltes gràcies, gràcies a tu. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El ple municipal debatrà aquest dilluns la proposta de l'equip de govern de Junts i Esquerra Republicana per demanar a la Generalitat un nou conveni de col·laboració que inclogui la delegació formal de competència a l'Ajuntament per poder tirar endavant la construcció de l'escola La Mirada. És un dels punts destacats de l'ordre del dia de la sessió, on també se sotmetrà a votació definitiva el pla d'actuació cultural fins al 2030. El ple comença a les 3 de la tarda i el podreu seguir en directe a través de Cugat Mèdia. I cap de setmana d'èxits esportius sense precedents a casa nostra. I és que el juvenil del Sant Cugat de futbol ha pujat a divisió d'honor màxima categoria estatal després de superar 2-1 l'Olot a la jornada 27 de Lliga Nacional. El conjunt, entrenat per Miqui Rega i Víctor Sánchez, ha fet una temporada brillant, sent nouvinguts a la categoria, assolint un èxit sense precedents al futbol santcugatenc. Clubs com el Barça, l'Espanyol, el Saragossa, l'OSC o el Mallorca, entre d'altres, visitaran la zona esportiva municipal Jaume Tugau la temporada vinent. Els vermells negres, tercers, visiten la propera jornada al camp de l'Espanyol B, segon classificat. I més èxits esportius, perquè el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat es converteix en campió del grup D de la Primera Nacional després de superar 37-28 al Sant Esteve Sesrovires. Els vermells negres revaliden el títol de campions i lluitaran per tercer any consecutiu per pujar a divisió de plata, segona categoria estatal. Els d'Àlid Salvador tancaran la lliga regular aquest dissabte a la pista de l'Oar Gràcia de Sabadell i després prepararan la fase d'ascens, que es disputa del 16 al 18 de maig, encara en una seu per determinar. I més èxits de l'esport santcugatenc, perquè el Club Rugbi Sant Cugat somia amb tocar el cel de la Lliga Iberdrola. Les blau i negres han demostrat la seva ambició aquest diumenge a la Guinardera, on han superat 41-24 al Getxo, en els quarts de final pel títol. L'equip de Panxi Castroviejo assoleix per primera vegada les semifinals d'aquesta competició, que jugaran a partit únic aquest diumenge a les 11 del matí a Valladolid per enfrontar-se al top poderós el Xami El Salvador, un conjunt que ha liderat amb mà de ferro la Lliga regular i que només ha perdut un partit, i va ser precisament a la Guinardera. També l'últim precedent entre el conjunt castellà i les encuatenques va ser favorable al Xami El Salvador. Final de la Copa de la Reina amb un contundent 50-0 per al conjunt de Valladolid. I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, a l'Instagram i constantment a les diferents xarxes socials juntament amb els diferents butlletins horaris.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Un mes més arriba el podcast L'Anell al Dit, un podcast en què us explicarem algunes varietats dialectals del català. Escoltarem una famosa havanera, us posarem a prova amb un cas d'infecció, us recomanarem la lectura d'una novel·la i algunes quantes coses més.
Sabies que...
Sabies que hi ha paraules en català que canvien de significat segons el territori? Aquest fenomen és una mostra de la varietat dialectal que fa que el català sigui una llengua tan rica i plural. Per exemple, la paraula dona en el català central es fa servir per referir-se a una dona adulta. No obstant això, en altres zones, dona també es pot utilitzar per parlar d'una noia jove. Aquesta variació en l'ús de la mateixa paraula es mostra quan el significat pot canviar depenent del context geogràfic. Un altre exemple, clar, és la paraula coca. En moltes zones, especialment a Catalunya, coca es refereix a un tipus de pastitx dolç. Però a les Illes Balears, aquest terme també s'utilitza per anomenar un plat salat, com una mena de pizza o de massa amb ingredients diversos. Aquesta variació lèxica ens fa adonar de la riquesa i la complexitat del català, en què una mateixa paraula pot tenir significats diferents segons el territori. Els canvis esmentats no només enriqueixen la llengua, sinó que també es permeten entendre millor la diversitat cultural que hi ha entre els diferents països de parla catalana.
Sentim-la.
L'havanera és una forma de música i dansa original de l'Havana. La més coneguda en llengua catalana és El meu avi. A la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que se celebra des del 1968, cada mes de juliol, El meu avi sol culminar amb crits d'independència i estelades. Aquesta cançó evoca la història d'un mosso empordanès mobilitzat per combatre a la guerra de Cuba en el moment d'embarcar-se en un vaixell anomenat El Català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. Josep Lluís Ortega Monasterio n'és l'autor i compositor. Va néixer a Santonia, Cantàbria, al 1918. Era militar i el van destinar a Palamós, on va impulsar la creació de la cantada de les havaneres de Calella i va fundar el grup Cavall Bernat. El va inspirar el capità Manuel Deschamps, que dirigia al Montserrat un navili mercantil. Quan s'acaben les havaneres, la tradició original de la Costa Brava és beure el rom cremat, beguda que acostumaven a beure els mariners al matí per suportar el fred. La cançó del meu avi és un homenatge als soldats catalans que van lluitar i morir a la guerra de Cuba, i aquí la teniu. Retronaren els canons, els mariners de Calella, i el meu avi, el vi de tots, varen morir a coberta, varen morir a peu del canó.
Posa't a prova.
Quan pensem en el dengue, ens imaginem països tropicals com el Brasil o l'Índia, oi? Però i si us diguessin que el primer cas autòcton de dengue a Catalunya es va detectar molt més a prop del que penseu? Aquesta malaltia viral transmesa per mosquits del gènere Aedes sol associar-se a regions càlides i humides, però el canvi climàtic i la presència d'aquests mosquits a Europa han fet que el virus pugui circular sense necessitat de viatjar a l'estranger. Ara bé, sabeu en quin municipi català es va detectar el primer cas de dengue autòcton?
Opció A.
Barcelona.
Opció B.
Girona.
Opció C.
Sant Cugat del Vallès.
A veure, quina podria ser? La C?
Correcte, la C. Efectivament, el primer cas de dengue a casa nostra es va detectar l'any 2018 i es creu que el virus va arribar a través d'un mosquit infectat que havia picat una persona de Sant Cugat, prèviament contagiada a l'estranger. Si voleu posar-vos a prova, amb més curiositats lingüístiques, aneu a la sessió posa't al dia del nostre web, cpnl.cat/Sant Cugat. N'hi ho trobareu més.
L'hora del lector.
Avui us volem recomanar un llibre sobre la noumaternitat. El títol és Les altres mares i està escrit per Laia Aguilar. És un llibre en què s'entrellacen tres històries diferents de tres dones que no han pogut ser mares per diferents motius. Es tracta d'històries bastant dures que pateixen tres mares i que dona una mirada diferent sobre les dones que acaben passant per una maternitat que no arriba. Encara hi ha un estigma molt fort sobre la dona que no vol o no pot ser mare, per un o altre motiu. I no tant sobre l'home. Amb la lectura del llibre de Laia Aguilar podem canviar la mirada sobre diverses experiències colpidores que afecten el sexe femení. La manera clara i exquisida de redactar que té l'escriptora ens ajuda a gaudir de la lectura d'aquesta novel·la i alhora ens confirma que llegir és primordial per tenir un cervell despert i una ment oberta.
No t'equivoquis.
En aquesta sessió parlarem d'algunes paraules que se solen confondre fàcilment en català i us les recordaré ara mateix perquè no us equivoquem.
Ei, Teresa, com vas?
Ei, Marc, bé. Anem fent. I tu?
Jo estic bé, però tu et trobes bé?
Sí, encara que em fa mal la cama.
Quin rotllo, pensava que era de bona fusta.
Què dius? Em refereixo a la meva extremitat inferior, no al llit.
Ah, acostat. I descansa una estona.
Que m'acosti? Crec que vols dir que m'estiri al llit.
Sí, sí, això. Per això tinc bona onda amb tu. M'agrada que em corregeixis.
I ho faré una altra vegada. No es diu tinc bona onda amb tu. Es diu m'avinc molt amb tu.
Doncs crec que practicaré més.
M'alegra sentir-ho. Et deixo, descansaré una mica.
Vinga, adeu.
I així arribem a la fi del programa que, un cop més, ha estat elaborat pels alumnes del nivell intermedi 2 del Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès. Gràcies per haver-nos escoltat i fins al mes que ve.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
sense buscar tres peus al gat. Li vaig dar tota la vida. Estúpid de mi per pensar que ella es podria enamorar. Com fer-ho per no perdre el cap? Hosta d'una trampa audaç. És fàcil sentir aquests mots d'amor quan es diuen amb els ulls. I jo, que l'he estimat tant i era per mi la millor de Sant Joan, vaig sense voluntat, anestesiat pels seus petons. Sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons.
A tot arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquem. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Visita Josep Casas, santcugatenc que ha fet de la seva passió la seva professió durant molts anys. Avui al programa volem conèixer més sobre la seva història i ho fem ara que gaudeix d'una merescuda jubilació. Josep, benvingut.
Hola, bon dia.
Quan fa que t'has jubilat?
Bé, doncs vaig jubilar el dia 20 de desembre, el dia de l'any passat. O sigui que aleshores ja porto ja aquests 4 mesos i vaig començar el que és l'any 82 en el meu taller, en el carrer Sant Jordi, però de fet ja havia començat a l'any 72.
Clar, és que a veure, és que... Deia, volem explicar la seva història, sí. I ella començava a explicar-la absolutament tot, és veritat. Bueno. Però m'agradaria saber, Josep, com portes aquests primers dies de jubilació? Com senten?
Bueno, a mi em senten molt bé. Resulta que arriba el divendres, que ja no m'he donat compte, ja són divendres. O sigui que em passa la setmana molt bé. Ara, el dilluns, dimarts, tot això, ja tinc coses que fer, vull dir, em distrec. O sigui, el que és... el meu taller era de cotxes, vale? Pues tot el que era assumpte amb els cotxes, ho he deixat tot. No és perquè estigui... que no m'agradi l'ofici, però ara ja he fet l'edat, tinc 60... Ara faré 67 anys i he arribat un moment que dic ja n'hi ha prou. Aleshores, ara em busco distraccions, coses que abans no tenia temps. Jo començava al matí d'hora, a les 7 ja em posava l'ordinador, a buscar materials, baixava, i m'estava fins a les tantes del vespre. Jo no tenia horari de plegar, però... fa uns anys, quan la pandèmia, em vaig posar un horari. I a les 7 de la tarda, la porta tancada. Aleshores, he fet la feina que m'agrada, ja de petit, petit aviam, més jove. Vaig començar als 14 anys i aleshores he fet de mecànic, vaig començar així. Recordo la primera feina que va ser canviar una bomba d'embrague d'un 5.000. Perquè és que, a més, m'ho van dir: Josep, el que estàs fent te'n recordaràs tota la vida. I mira, les casualitats de la vida és que me'n recordo.
I on vas començar?
Mira, jo vaig començar aquí a Sant Cugat, al carrer Aymeric, on estava el Josep Bages. vaig entrar allà, ell em va ensenyar, allà vaig estar-hi 11 anys, jo vaig donar tot de mi el que vaig poder. Va ser una època molt maca i vaig aprendre molt. Llavors, aleshores, jo li vaig dir el dia de demà em muntaré un taller. Ell ho sabia. I, bueno, doncs ha pogut ser així. L'any 82 em vaig obrir en el carrer Sant Jordi, un carrer normal i tranquil, i allà vaig muntar el taller. Aleshores, fins ara. O sigui, ara he agafat un moment i ja he dit que ja n'hi havia prou, estava cansat, és el que deia. Jo abans no tenia hora de plegar, però ara ja esperava que arribessin les 7 de la tarda per plegar. Llavors, jo tinc hobbies, em distrega moltes coses, ja fa un any que em preparo.
Et prepares per la jubilació?
Sí, fa un any que em vaig mentalitzar, vaig dir, al desembre tancaré. I ningú s'ho creia. No pot ser, tens el taller ple de cotxes, no pot ser que tu et jubilis, perquè tu cada vegada tens més feina, però jo estava cansat. Aleshores, va ser així.
I et vas començar a mentalitzar,
sí,
diríem.
Sí.
Ara, tu vas començar, deies, abans als 14 anys. A qualsevol que li diguis, a un jove que li diguis, jo, quan tenia 14 anys, ja estava treballant. Dir, això avui és impossible. O sigui, han canviat els temps una barbaritat. Com és que tu vas començar dedicant-te a la mecànica i vas poder començar en aquest taller?
Bé, el meu pare, jo soc de Calcis Taller, el meu pare feia coses de mimbre, cistell, paneres, feien taules, cadires, i aleshores jo veia que allò era una cosa artesanal, molt maca de fer, jo veia que ells disfrutaven fent-ho, però jo veia que allò no tenia futur, jo veia que allò no d'això. I aleshores, i a mi m'agradaven els cotxes, i va sortir l'ocasió d'anar al taller del Josep Valles. I sí, allà vaig estar molt bé, em van tractar molt bé, vull dir, vaig mirar d'aprendre tot el que vaig poder i donar tot el que podia.
Estaves d'aprenent?
Jo allà estava d'aprenent. És que abans, anaves en els llocs a treballar i a treballant aprenies. Això ha canviat. Ara ha canviat, és diferent. Ara, en 14 anys, no pots anar a treballar en un lloc, primer per l'edat, i segona, que ara les coses són diferents, no hi ha temps d'ensenyar, les maquinàries, els cotxes cada vegada són més ràpids, són més complicats, i llavors la persona té que estar més ben preparada, i tecnològicament, vull dir. Però el que passa que, esclar, jo veig que les persones que van a un taller, en el cas meu, els hi falta encara. O sigui, els hi faltaria potser la pràctica que he tingut jo, no? Del dia a dia, però amb més quantitat. No, o sigui, poden ser tècnicament molt bons, perquè jo ho he vist, però a vegades falta la pràctica del dia a dia amb el taller que poden anar, o el taller, o el lloc de treball, o com un fuster, i, bueno, com tot això.
Recordes el teu primer sou?
Pues no el recordo. Perquè això eren pessetes.
Pessetes, clar.
Però no el recordo. Veus, aquesta cosa no. No, per mi no era important. En aquells moments el meu sou no era important. Jo vaig entrar allà i per mi era poder aprendre i després d'aprendre, a més em pagaven i feia el que m'agradava. Aleshores estava content. Arribava a casa i estava content. Vull dir que, no sé, ara sí, ara el sou sí, perquè tens uns gastos, tens moltes coses, tens projectes per fer, com vull dir jo ara mateix, no sé, he plegat, tancat el negoci, i jo tinc projectes per fer coses. Vull dir que no és allò que diguis, ja he plegat, ja està, però encara tinc il·lusió per fer moltes coses. O sigui, coses que a mi em venen de gust i les persones que estan al meu contorn, doncs ens ho passem molt bé.
Has parlat de la primera reparació que vas haver de fer. En tots aquests anys, clar, segur que tens experiències de tot tipus, però has tingut algun cas especial que encara recordes per com va anar, per com va acabar, per la persona a qui li feies?
Bueno, és que ara en aquests moments, així recordar-ho de com...
No, és difícil. No,
és molt complicat, sí. O sigui, feines n'hem fet moltes. Jo, ja dic, vaig obrir l'any 82. Aleshores, l'any 90, vam agafar l'afició de les carreres. Vam estar-hi 2 anys voltant pels circuits de tot Espanya. Vam fer el campionat d'Espanya.
Però carreres de cotxes o motos?
No, nosaltres era de cotxes, sí.
Cotxes?
Sí. Nosaltres vam fer el Campionat d'Espanya de clàssics deportius amb un BMW, unes carreres molt maques, divertides, eren amb un reglament de l'any 71, els cotxes corrien molt. L'any 91 no vam guanyar res, però el 92 ho vam guanyar tot, i vam guanyar el Campionat de Catalunya i vam quedar segons d'Espanya. Bueno, però això és una cosa que tu tota la setmana estaves arreglant cotxes, arribava el fi de setmana i era com un hobby. T'anaves en un circuit i miraves el resultat del teu treball que donava en un circuit. Competies amb gent, el nostre era més complicat, perquè les carreres guanyes normalment el que té el talonari més llarg. Nosaltres era curt i vam tardar un any en poder treure resultats.
Quan parles de nosaltres, a qui et refereix? O sigui, el taller tenia un equip propi per competir?
Bueno, érem amics. Tu érem amics, hi havia els amics que estaven pel meu costat, vull dir, tenia el meu mecànic, que era el Toni, llavors tenia el Ramon, el Perelló, el Martí, que Millanès, que era el pilot, i n'hi havia diversos més. Llavors vam fer un equip, i anàvem als circuits.
Durant quants anys vau estar fent...
Bueno,
doncs, competint?
Això ho vam fer fins a l'any 92. Després, de l'any 95, va vindre un bon senyor, el senyor Ramon Matas, i la seva il·lusió és tindre un cotxe de carreres, i em va dir, Josep, vull que me'l facis, que corri. El cotxe ja venia preparat, ja estava quasi fet, el vam tindre que desmuntar, el vam fer al seu gust, era un BMW 2002, era un clàssic, i aquell cotxe pues, el vam acabar, em sembla que era a cap de 4 anys. Però anàvem als circuits, ens ho passàvem bé, disfrutàvem, llavors el 2000 també el BMW també el vam fer tornar a córrer, vull, per això ho fèiem el fi de setmana, feia de dilluns a divendres era taller i treballar. I quan plegàvem a les 7 ens posàvem amb els cotxes de carreres. I això va ser. Després, vull dir, el de més és el dia a dia i...
I això es va acabar quan?
Això l'any 2000 es va acabar. Després, a cap d'un temps, ja... El 2002, em sembla que era, que vam acabar-ho. Després ja vaig agafar de cara a dir les meves aficions. Les meves aficions, el 2005, em vaig... La meva filla em va dir, papa, podríem fer un passebre com el que feia l'avi. I llavors, allà a casa de les Petxines, on vivia la meva mare, i vam fer un pessebre. Un pessebre que, bueno, ara estem a l'any 25, bueno, encara no l'hem fet. Sí, l'hem fet, sí, el gener, no?, era, d'aquest any, clar.
Sí.
Reis, sí, sí. I ja vam fer-ho, vull dir que... I seguir d'aquesta tradició. Això és unes altres coses que em distrec. O sigui, després m'agrada el maquetisme, més estic fent una maqueta de tren, a ratos, vull dir que dilluns i dimarts ja ho tinc ocupat. Després els nets, que també tinc nets, i no sé, estic jubilat, estic molt bé, em cuido, i bueno...
Ets un jubilat ocupat, no?
Un jubilat ocupat.
I escolta'm una cosa, el taller, m'imagino que també el tanques perquè no hi ha successor, no hi ha relleu perquè algú pugui continuar la teva feina.
Sí, no, el taller el tanco, primer que no tinc successor, la meva filla, la Xènia, fa educació infantil, el Josep, el meu fill, fa d'informàtica, i aleshores, vull dir, ells ja tenen la vida ja encarrilada, estan fent el que a ells els agrada. O sigui, no els inculcats, volen tenir que ser mecànics i això. Jo, vaja, jo, el meu pare, quan jo vaig decidir que volia fer cotxes, no em va dir res, vull dir... va saber que era el que a mi m'agradava fer. I, per cert, jo crec que he sigut afortunat perquè des de que tenia 14 anys he estat fent el que m'agradava. Passa que ara és una cosa que dius, ja n'hi ha prou perquè necessito temps per mi. I la veritat, com us he comentat abans, no me'n dono compte, ja som divendres. Vull dir que em passa la setmana molt, molt ràpid. Estic entretingut, la família, els tinc tots a la vora i els disfruto.
Has parlat de la casa de la mare, la casa de les Petxines,
sí,
del carrer Sant Antoni,
sí,
que és molt popular perquè tothom l'anomena així, la casa de les Petxines. Com sorgeix la possibilitat de decorar tota aquesta façana a base de petxines?
Sí, el meu pare tenia un amic que tenia un pati, tenia 4 testos, amb petxines, i ell va dir, ah, mira, saps què? Jo miraré de fer la façana, aviam com queda. I abans de fer la façana del carrer Sant Antoni, ell va fer el que és el pati de casa. Aleshores, va començar a fer el que és la façana de darrere. Va veure que li quedava bé i aleshores va agafar i va dir, bueno, pues ara miraré de fer la del carrer. La casa era una casa molt antiga, es tenia que reconstruir, va agafar el paleta, el salero, i amb el motiet, vull dir, van agafar la façana i van posar les petxines. Les petxines resulta que venen de França. O sigui, teníem uns tiets a França i quan ens anàvem a veure, doncs portaven petxines. Ells, passaven, quan estaven allà, anaven a la platja i les recollien. És una petxina que és maca, aquí no es trobaven, però allà n'hi havia moltes. Llavors, quan els anava a veure, doncs això, com un pare va calcular que necessitava unes 20.000 petxines, aleshores va demanar el permís, va tindre el desembre del 71, i el desembre del 72 van posar. Jo recordo que era petit, sortia del col·legi, i els veia allà enfilats posant petxines, amb una cullera, una gaveta, ciment i apa. Vull dir, i així s'ha aguantat.
I ha aguantat, i a més és la referència d'aquell carrer, no?, del carrer Sant Antoni.
Sí.
Perquè tothom la coneix.
Sí, sí, dels que estem per aquí. Però et diria que passes per allà i cada dia hi ha gent que se l'està mirant d'una manera que diu, sembla que no l'hagin vista. O sigui que
clar,
ve gent nova que no ha vist i els hi queda l'atenció. Però sí, sí, és una façana que està molt popular.
I entre altres aficions, també hem de dir que tu col·labores en l'organització de la Cavalcada de Reis.
Sí.
Amb els amics dels veterans i la regalèssia, no?
Sí. Aviam, els veterans, o sigui, el meu pare era dels veterans. Aleshores, els veterans es van juntar amb la penya regalèssia i aleshores van anar fent grans, van anar faltant i llavors ho vam agafar els fills. I com que de fills no en faltaven més, vam agafar amics. I ara som els amics dels veterans i la penya regalèssia. Aleshores, som 30 persones. Ara, en aquests moments, organitzarem el que és el concurs de paella de rossos, que serà el 29 de juliol.
Sí, de juny.
Perdó,
de juny.
Sí, de juny. Sí, sí, sí. Veus com em passa ràpid el temps?
I tu el fas córrer més. Sí, sí, el 29 de juny per Sant Pere.
El 29 de juny per Sant Pere i aleshores, bueno, ja estem preparant, fent coses, jo col·laboro amb ells, o sigui, estem molt ben avinguts, i el que és també que a vegades Reis col·laborem. Sí. I això són coses, veus, que a mi també em distreuen. Ja estic més ocupat.
També t'ocupen temps, sí,
sí.
Efectivament.
Sí.
I després d'aquests mesos de jubilació, encara trobes a faltar alguna cosa de les que feies a la teva feina?
Bueno, no. O sigui, no, perquè si penses molt enrere, o sigui, jo estic desmuntant el taller, no? I hi ha moments que m'agafa la nostàlgia i agafo i ho deixo en un racó i un altre dia ho faré. Vull dir que penses en coses, vull dir, perquè són molts anys, es té en compte que he estat des del 82, uns 42 anys, crec que són, que he estat allà al taller. Vull dir, i és cada dia, el taller ho tenia sota la casa. O sigui, jo em llevava al matí i ja no sortia al carrer, obria la porta. Llavors, en surt molts anys. Ara sortir cada dia, anar a por ahí, no tenir que estar baix del taller, és una diferència molt gran. Noto una millora. Una millora, una tranquil·litat. Jo sempre m'ha agradat ser responsable i dins de la meva responsabilitat pues, m'exigia jo molt i últimament, exigint-me tant, ja em cansava. I llavors, de les coses que m'agrada fer, no les podia fer. I ara veig que és el moment de dir... Tanco la porta i any a prou.
I, clar, tu et jubiles, tanca el teu taller, però és que de mica en mica han anat tancant diferents tallers a la ciutat. No sé com veus el futur d'aquesta professió.
Bueno, aviam, el que és el futur és... No sé, potser m'equivoco, però està una miqueta complicat, eh? Ojalà m'equivoqui, però està complicat, perquè els cotxes cada vegada són més sofisticats, tens que invertir més en tecnologia. Jo vaig obrir el 82, el 95 cada mes feia un curset, d'electrònica, perquè tot això havia canviat. Vaig estar temps fent-ho, he tingut que invertir molt en tecnologia. Aleshores, ara, en aquests moments, hi ha un pas també diferent. Tot això canviarà. El motor d'explosió canviarà per la contaminació. Està l'elèctric, està l'híbrid, no sé què més sortirà, però segur que el que és l'elèctric hi haurà algú que no portarà tants problemes i tants riscos i el substituirà i no contaminarà, crec jo. Però l'elèctric està bé, jo, per mi, la meva opinió, trajectes curts, però trajectes llargs és complicat, perquè ets molt... Tens que estar molt pendent de l'energia, que no se t'acabi, que separi el cotxe en qualsevol lloc, o que facis un viatge i no puguis comptar amb el temps, tinguis que parar. Sí que tenim que parar, a descansar, però, esclar, hi ha parades que a vegades són massa llargues. Aleshores, quan arribes als llocs, potser és una mica tard, no? Jo crec que està molt avançat el que és en plan de repostatge el de combustible, però l'elèctric no li veig jo encara. Uh-huh. Vull dir, futur. El de les bateries, pel que s'està veient, són problemàtiques. Si canviessin el tipus de bateria i que no fos tan problemàtica, vull dir que últimament han hagut incidents que s'han cremat cotxes, vull dir, i els bombers no estan preparats. O sigui, s'està dient que en els pàrquings no poden entrar els cotxes elèctrics. És un risc, clar. Quan un cotxe de benzina es crema, agafes l'extintor i en un moment el pots arribar a apagar. Un cotxe elèctric tens que deixar que es consumeixi. Jo no sé, jo tindria que estar previst ja. I aleshores els bombers igual gasten allà 120.000 litres d'aigua per apagar un cotxe. I no sé, jo crec que és un risc. O sigui, una cosa d'aquestes porta problemes. Vull dir que si no canvien les bateries... Jo crec que ho tenim complicat, això.
Digue'm una cosa que et preocupi.
Una cosa que em preocupi? Bueno, aviam, ara tinc que pensar. En aquest moment estic molt tranquil aquí.
I una cosa que et faci feliç?
Que em faci feliç? Bueno, que em faci feliç, pues, està bé, i que tots els que estiguin al meu costat estiguin bé igual. Mm. Això és la meva felicitat. Si jo estic bé i ells estan bé, no hi ha cap problema.
Josep, ha estat un plaer repassar la teva història, la teva trajectòria de feina, una passió que has convertit en la teva professió i que molts han pogut gaudir visitant el teu taller. Que vagi molt bé aquesta jubilació.
Val, bueno, us dono les gràcies pel rato que m'heu dedicat. O sigui, la trucada que em veu fer m'ho vaig pensar molt, perquè penses, no saps... com explicar-te, però bueno, ha sigut la meva explicació i us dono les gràcies una altra vegada.
Gràcies a tu.
Que heu escoltat, pues, que us hagi semblat bé i que us ho passeu molt bé i que no us preocupeu, que la jubilació arriba.
Gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia a tots.
Una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Amb el ressò encara de la Diada de Sant Jordi, avui volem saber com és i què suposa aquesta celebració per a les llibreries. Ho fem a través de l'experiència de la llibreria Paideia i ho fem de la mà de la Laura Moré, qui ja saludem. Laura, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, doncs farem aquest recorregut que vosaltres encara no heu tancat i ho farem situant-nos en el pre-Sant Jordi, en la celebració, el dia D, i després el post-Sant Jordi. Quan comença per vosaltres exactament la preocupació, l'objectiu Sant Jordi?
Jo quan faig el raïm, el dia... ja penso, ostres, ja ara el proper objectiu és Sant Jordi. Bueno, quan acaba la campanya de Nadal ja venen els comercials i et diuen escolta, hi ha aquests títols de cara a Sant Jordi. Llavors ja vas pensant una mica quines seran les apostes, no? Quines seran aquells llibres que no poden faltar a la parada o a la llibreria. Llavors a partir del gener comences a fer-te una idea de quins títols començaràs a tenir. I bàsicament doncs, són dos mesos previs a Sant Jordi en la que nosaltres ja estem treballant i rebent mercaderies. Tenint en compte que, a més, el dia de Sant Jordi no tenim una llibreria. Tenim una llibreria i una parada. O sigui, realment és bàsicament com gestionar dues llibreries.
Dues llibreries alhora. Exactament quines tasques són les que feu aquests mesos previs? Heu de fer una selecció de títols, heu de planificar, heu de contactar amb editorials i distribuïdores...
El que fem, bàsicament, és... Primer, bueno, et diuen quins llibres sortiran al mercat i, evidentment, tu aquí comences a fer els teus càlculs. És a dir, hi ha llibres que potser no seran les teves apostes personals, però sí que saps que ser autor o ser autora hi haurà demanda d'aquest llibre. Per tant, dius, ostres, per aquest aposto molt perquè serà algú que, per molt que jo no recomani, em vindran a buscar. No? Per tant, una de les tasques és fer les teves apostes, calcular quina quantitat de llibres vols de cada un dels títols, pensant en això, que no només tens una llibreria, sinó que en tens dues, i que les dues, diguéssim els dos punts de venda funcionen de forma molt diferent. El que tindràs a la parada no té per què ser el que tinguis a la llibreria, no? Hi haurà coses que sí que es doblaran, i d'altres dius, ostres, això és molt parada, i això és molt llibreria, no? Tenint en compte que la llibreria, doncs, tens un fons, tens títols que no són novetats, no? Bàsicament la diferència és això, que a la llibreria tens novetats i tens llibres a fons, i a la parada tens bàsicament novetats, molt comercials, diguéssim.
També hi penseu en campanyes de comunicació, és a dir, com arribeu al públic? Això abans que arribi la data, no? Sí. Perquè m'imagino que si teniu una aposta concreta o teniu l'opció de presentar algun títol, algun autor, doncs hi ha un esdeveniment que organitzar, també.
Sí, sí que és veritat que les setmanes prèvies a Sant Jordi hi ha presentacions, també, perquè el gruix de novetats és superexponencial a la resta de l'any. És a dir, les novetats que surten abans d'abril és, no sé, no et sabria dir si és el 50% dels llibres que hi haurà a la resta de l'any, no? Per tant, sí que fas presentacions i fas apostes i fas comunicació a les xarxes socials, no? Però et dediques molt, molt, molt a tenir ben guarnida, diguéssim, els dos punts de venda. Saps? Que no et falti de res. Que dius, ostres, això pot funcionar, això també, això per aquest tipus de públic, això per l'altre, no?
I quan feu la llista, quan feu la tria, sí, dels títols, quins criteris feu servir?
Bueno, nosaltres suposo que estem cada dia de cara al públic i sabem més o menys què és el que li agrada al nostre client. I doncs tenim en compte, doncs, no sé, que hi hagi molta veritat, que hi hagi literatura, que hi hagi assaig de política, de filosofia, de ciència, llavors que hi hagi també llibre infantil. Clar, pensem una mica en tots els gustos dels nostres clients i fem molt, l'aposta la fem tenint en compte molt això i també els nostres gustos, que al final també, com que és una llibreria, doncs, que et demana molta recomanació, que crec que això és una de les coses més guais de la meva feina, no? Que digui, Laura, ostres, què ha sortit, què t'ha agradat, què em recomanes, no? Tenim en compte molt això, el gust de la gent, però també una mica els nostres gustos.
Uh-huh. I arriba el dia D, arriba el dia de la celebració. Quan tu te'n vas a dormir la nit abans de Sant Jordi, pots descansar o encara hi ha coses que et donen volta pel cap?
No, no dorms. Estàs durant... O sigui, jo, és que és clavat. O sigui, una setmana abans de Sant Jordi, a les teves hores de son van minvant, saps? I el dia de Sant Jordi a les 5 estava desperta. Dic, és que ja no puc dormir perquè li anava a donar això, que no puc
fer res. Quines són les preocupacions que teniu abans que arribi el dia?
Bueno, primer que hagis fet bé les apostes, que no falti de res, perquè els dies previs, diguéssim, ja són un termòmetre, no? T'estan dient, ostres, m'estan demanant molt d'això, que faré curt, no? Preocupacions, doncs, que no falti de res a nivell de material, de logística, de la gent. Preparar-te molt psicològicament, perquè és un dia que és una meravella de dia i nosaltres com a llibreters estem supercontents, no?, que la gent es volqui als carrers per anar a buscar literatura. Però és aclaparador, és molt, molt cansat psicològicament, també, físicament. Però, bueno, tot el compensa, no?, el fet de dir, ostres, la gent està venint a comprar llibres, i, per tant, estàs molt, molt content, però, bueno, vas gestionant, no?, perquè no és fàcil de portar, el dia de Sant Jordi. O sigui, realment no vull dir angoixant, però sí que té una part d'angoixant, eh? O sigui, sí. És un equilibri entre alegria
i cansament. És una preocupació.
És una preocupació, sí, perquè portes mesos pensant-hi i volent que surti, saps?, que surti bé. I una de les grans preocupacions anuals és que no plogui.
Clar.
Clar, fins una setmana abans diuen, bueno, probabilitat de pluja al 50%. Dius, ostres, saps? Has de muntar una parada al carrer, a l'exterior. Per tant, això sí que sempre preocupa molt.
I com que és un tema que us preocupa, com dius, Laura, penseu sempre un pla B?
El plan B és desmuntar la parada. Si plou molt. Perquè realment hi haurà moltes pèrdues, perquè es mullaran els llibres, es faran malbé. La llibreria, evidentment, està tot resguardat, però, clar, la nostra llibreria no és molt gran, o sigui, és com és, físicament té l'espai que té. El plan B és, bueno, doncs, posar els llibres més dins de la parada, si fa falta, i protegir-la, perquè, bàsicament, els llibres són un material molt sensible.
Uh-huh. Arriba el dia de Sant Jordi, després d'haver dormit poques hores, de no tenir el cap potser massa clar, no?, després d'acumular, doncs, uns dies previs a la celebració sense poder descansar gaire, precisament per aquestes preocupacions, és el dia en què s'ha de muntar la parada o la munteu el dia abans?
La muntem just el dia abans.
El dia abans.
Justament per no haver de matinar tant. I el dia ja està, requereix tant d'esforç físic i mental que dius, ostres, si pots intentar descansar una miqueta més, però bueno, ja veiem que tampoc descansem. Però vaja, que és una mica per equilibrar una mica el dia, perquè si no tot el mateix dia és molt, molt fort.
Clar, heu de, bueno, de tenir a punt tota la logística, el transport, l'emmagatzematge dels llibres i la gestió del personal extra.
Sí.
Tot això s'ha de fer durant aquests dies, durant aquest dia de Sant Jordi. El personal, per exemple, necessiteu personal extra?
Sí, perquè, clar, no donaríem a l'abast. Sí, sí, es necessita personal extra. És una cosa, una de les coses que has de gestionar els dies previs. I, bueno,
com ho feu, això?
Doncs tenim molta gent que cada any diu jo vull venir a treballar aquell dia. Hi ha gent doncs, que ha treballat amb nosaltres i que a part de Sant Jordi, escolta, el dia de Sant Jordi jo vull venir. Tirem molt de contactes, de gent, de clients, de tota la vida de la Paideia, familiars, amics.
No us falten mans, doncs?
Bueno, sempre falten mans el dia de Sant Jordi, però la veritat és que l'equip que aquell dia doncs, ens formem part de l'equip de la llibreria, doncs donem el 100% o 150%.
Mm-hmm. Hem dit que la parada està muntada, però falta organitzar aquella parada. El dia previ l'heu muntat, però ara falta organitzar, posar els llibres, distribuir-los.
Sí, els poses per temàtiques, bàsicament. Doncs, per exemple, hi ha molta demanda de literatura en català el dia de Sant Jordi. Doncs la literatura en català doncs, està ben posicionada, hi ha molta oferta, hi ha moltes piles, llavors també hi ha l'infantil... Els llibres d'assaig també estan en un altre cantó. És a dir, està una mica tot per temàtiques perquè sigui fàcil d'ubicar i de trobar. No? De cara al client, ostres, mira, doncs hi ha el Cruanyes, i tenim aquí el Xavier Bosch, hi ha la Gemma Ruiz... No? De tenir una mica tots els que tens tu en ment, perquè com que els dies previs hi ha molta promoció a la premsa, a les xarxes socials, doncs la gent ja ve moltes vegades ja amb la llista de desitjos...
Feta.
Feta.
Uh-huh. I teniu el personal que us ajuda està distribuït en aquestes àrees concretes o tothom fa de tot?
Bueno, normalment la gent està una mica per àrees perquè també és més fàcil d'ubicar, també és, molta gent no s'hi dedica el dia a dia, per tant si estàs portes 2 hores en un mateix lloc sabràs ubicar ja els títols d'una manera més fàcil, no? Que si has de ubicar un llibre infantil a l'altre cantó, un llibre d'assaig i el llibre de literatura. Al final sí que ho fem una mica per blocs, una mica per facilitar saber on està cada un dels títols.
Mhm. És un dia que també heu d'estar pendents perquè hi ha una certa seguretat amb tanta gent que no desapareguin llibres, que hi hagi un control, per exemple, de l'estoc. Sí?
Sí, intentem fer-ho, però també és tanta... Difícil. És molt, molt difícil, és molt difícil, perquè és tanta la feina que hi ha i al final tens 2 mans, 2 ulls i... O sigui que realment supera una mica, no?, el boom de gent.
Però de vegades, quan feu els càlculs,
sempre hi ha algú de quadre, alguna coseta, sempre.
El dia transcorre feliçment, com ha estat en aquesta ocasió, un dia molt lluït, amb una temperatura esplèndida, un dia fantàstic, molta feina, molta gent... I quan s'acaba la jornada, clar, s'ha de desmuntar, s'ha de recollir tot això. També necessiteu
transport,
mans, necessiteu
mans.
El transport. O sigui, tot això també ha d'estar planificat i organitzat.
Per suposat. O sigui, el mateix dia es recull tot, es porta un magatzem i llavors doncs, aquest excedent de llibres de la parada en algun moment arribarà a la llibreria. Però el que s'han de fer són devolucions, és a dir... Tens un excés de llibres que has de tornar al distribuïdor. Per tant, comencem fent una mica de neteja a la llibreria i quan hem intentat buidar una mica la llibreria i anem tornant els llibres per distribuïdors, llavors arriba diguéssim, tot aquell excedent de la parada que arriba a la llibreria, gestionem els estocs per saber realment el que ens ha sobrat i a partir d'allà tornem a fer una altra tanda de devolucions.
Feu un inventari de la postvenda?
L'inventari es fa un cop més un cop a l'any. Però no, sí, després de Sant Jordi és un bon moment per fer-ho, perquè realment segur que hi ha coses que ballen, l'estoc balla.
I les devolucions les feu en els dies posteriors?
Avui començarem, per exemple.
Avui començarem.
Avui comencem. Clar, perquè just després de Sant Jordi, clar, hi ha molta gent que el dia de Sant Jordi no ha pogut comprar el llibre perquè ha vist que no podia accedir a la llibreria o ha vist, ostres, jo ara mateix aquí, amb aquest ambient, jo no puc triar un llibre, no? Llavors, els dies posteriors, 3-4 dies, encara són dies de venda de llibres. I per tant, nosaltres, per exemple, el dia després de Sant Jordi, la llibreria és un nyap, és un cristo, perquè clar, l'estat és, doncs, ens agrada tenir les coses ordenades, les piles ben alineades, doncs durant 2 dies la llibreria no té l'estat de normalitat. Perquè això, perquè encara hi ha molta venda i no has pogut, diguéssim, posar una mica d'ordre a l'aparença de la llibreria. Llavors, ara, diguéssim, han passat aquests 4 dies, el cap de setmana després de Sant Jordi, avui començarem a... Val, doncs, d'això que ens han sobrat 20, doncs en tornarem 10 o 17, en funció una mica també de si és un llibre molt de Sant Jordi, perquè això a vegades passa, o és un llibre de més llarg recorregut, o és un llibre que a nosaltres ens agrada molt i que continuarem recomanant en els mesos posteriors.
Clar. I feu una, imagino, una valoració, de les vendes i una mica la planificació, les estratègies que heu seguit per saber, doncs, si l'heu encertat, si ha anat bé, o si cal corregir alguna cosa per el Sant Jordi següent, no?
Sí, sí, per suposat. Els dies, l'endemà, és el millor dia per fer-ho, perquè és quan tens al cap, doncs, ostres, això hauríem d'haver-ho fet més bé, hauríem d'haver demanat més bosses, hauríem de tenir una persona més, saps? Tot això, o ostres, ens hem passat molt amb aquest títol, saps? Doncs sí, fas una mica de balanç, d'autocrítica, de dir, vale, doncs, de cara a l'any que ve, això ho hem de millorar, això per aquí, llavors tu apuntes, i a l'any següent, allò, més abans del Sant Jordi, hem de tenir en compte totes aquestes coses que ens vam apuntar.
Uh-huh. I quines són les dades, segons vosaltres, que us ajuden a extreure, doncs, o analitzar l'èxit de la vostra organització en un Sant Jordi?
A veure, els números sempre és una cosa, doncs, que potser és el que et mires primer, no? Doncs si ha anat millor o pitjor que l'any passat. I jo crec que en aquest sentit, doncs, ha anat millor que l'any passat. Uh-huh. I llavors també fas una mica d'autocrítica de, ostres, amb el personal, no? Doncs potser jo m'hagués d'haver ubicat en un altre lloc, o, saps? Una mica, doncs, també a nivell de tracte amb el client, doncs el dia és molt boig i vols fer-ho la millor manera possible, a vegades és complicat. Bueno, doncs sí, de corregir una mica algunes cosetes, sí.
El Sant Jordi d'enguany ha estat un Sant Jordi d'èxit.
Sí, i tant.
S'ha qualificat en general. També per vosaltres.
Sí.
Sí, ha estat un bon Sant Jordi.
Ha estat un bon Sant Jordi. Sí que és veritat que els carrers estaven plens de gent. Jo crec que el bon temps, doncs, això va ajudar molt. Venint, suposo, de 2-3 mesos molt plujosos i veure el sol i que fes un dia tan bonic i que és el Sant Jordi, no? Que dius, anem a passejar, doncs jo crec que tot va ajudar.
Doncs avui també ens ha ajudat a la Laura Moré de la llibreria Paideia a analitzar i anar a la rere botiga del que és l'organització d'un Sant Jordi segons una llibreria, en un dia tan especial i que tots vam poder gaudir i celebrar. Laura, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que vagi molt bé.
Gràcies.
Bé, doncs fins aquí arriba aquesta edició de dilluns d'Alfaves Comptades. Gràcies per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Gràcies a tots.
Fertres i Servimat t'han ofert Alfaves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.